l'albiren de lluny i les catifes corren a estirar-se als seus peus. Divertides, es transformen. Prenen dimensions, dues, tres, es fan irregulars, s'omplen de paisatges desconeguts, de colors, de textures, de formes i de moltíssima il·lusió. Les catifes es fan atractives i reten homenatge a la seva mare creadora. És pionera, és dissenyadora, és empresària, és artista, és Nani Marquina. Nani, benvinguda a aquest divan.
Bueno, carai, quines paraules més maques.
Això són les catifes que ens ho han dit. Avui al divan hi ha la Nani Marquina i tindrem l'oportunitat de conèixer-la una mica més. Nani, parlem de catifes, però parlem sobretot de Menuda, quan sonava aquesta cançó. Per cert, què et recorda aquesta cançó?
Aquesta cançó em recorda quan jo era bastant petita i jo tinc una germana molt més gran,
sí.
I em va vindre un dia a veure l'escola. Jo en aquell moment estava en una escola interna a Tona.
A Tona?
Sí, i em va dir...
A veure si estudiaves bé.
Més que res també tenia problemes amb asma i aquestes coses. Ui. I em van portar a Tona.
Uh-huh.
I ella em va dir, però no coneixes els Beatles? Jo era molt petita. Uh-huh. I per primera vegada vaig entendre, primer, dues coses, que ella era molt més gran que jo, que sabia moltes més coses que jo, i després aquesta connexió amb el que era la música, perquè sobretot la música moderna i això de que hi hagués coses que no coneixia, o sigui, els Beatles van representar això per mi, no?
Com una mena d'obertura a un món desconegut.
Exacte, suposo que allà en el poble que ella estava molt tancada, i també era molt...
Molt petita, era quants anys tenies?
Jo crec que hauria de tindre uns 11 anys.
11 anys allà, i vas estar molt de temps al col·legi.
Uns 3 anys.
Però
i tinc bon record, eh?
Tens bon record.
Sí.
Eren estrictes, eh? Per això, no?
Sí, però és que llavors eren estrictes totes.
A tot arreu, sí.
Totes.
I vas millorar de salut, sí.
Sí, vaig millorar de salut.
Pels aires, no? Tot
sí,
això.
I sobretot vaig saber molta relació amb gent que inclús encara ara...
Encara ara us veieu.
Sí, encara... Sí, estableixen uns lligams amb les amigues.
Les amigues, eh?
Era una escola de monges, o sigui, només eren noies. Però sí, s'estableixen uns lligams molt forts i és una història diferent, que si no hagués estat, això està clar que
això et va marcar, influeix. També va influir.
A més, jo també va vindre la meva germana, jo era la germana gran, de sobte em vaig passar, nosaltres som quatre germanes, i la germana que va just darrere meu
sí.
Va vindre amb mi, i llavors jo vaig passar a ser una mica la germana gran.
O sigui, que vas anar canviant de lloc, eh?
Sí, sí, sí.
I clar, canviar de lloc és canviar de rol, és sí. Canviar de manera de veure el món, no? I d'entendre les relacions sí. En aquell moment, eh?
I després també vaig tindre aquests problemes d'adaptació que també em va ser difícil quan vaig tornar a Barcelona.
Vas tornar a Barcelona.
Perquè llavors havia nascut una altra germana. Llavors...
Que et descuides i et neix una germana.
Sí, sí, exacte.
El pare i la mare no paraven, eh?
Va ser una cosa així com també adaptar-se a una ciutat que era la meva, però que havia just en aquesta edat de l'adolescència havia perdut. I... No va ser fàcil, però jo penso que al final totes aquestes coses t'ajuden a créixer.
A créixer, eh? Eres una nena que feia dibuixos a les llibretes? Què feies?
Feia una cosa pitjor que d'aquestes que dius, com podia fer això? No? Jo m'agradava pintar i em van regalar, me'n recordo, una cosa per pintar.
Què et van regalar? Què era? L'oli, amb aquests tubs i tot allò?
L'oli, sí, allò. Per iniciar-me, suposo que ja a casa meva deuríem veure que jo tirava per una mica...
Per aquí, sí.
Però em feia tanta vergonya que em tancava en el quarto de bany d'aquesta de l'escola, em tancava en el vàter. O sigui, jo pintava com amagada.
Amagada.
Era com, jo no vull que ningú vegi el que estic fent. O sigui que...
I ningú veia?
Suposo que no, i deuríem pensar, aquesta que fa... No en recordo més, però sí que recordo aquesta sensació que a vegades tenen els artistes d'aquesta por d'enfrontar-se...
D'enfrontar-se a l'opinió, no? Sí. El judici.
Exacte.
Més que l'opinió, es viu com un judici, això,
exacte.
No? Et poden condemnar per fer això, no?
Sí, sí, sí.
Però també et poden dir que està molt bé.
Exacte. Però, bueno, en aquell moment jo hauria de tindre aquestes inseguretats i llavors pintava amagades. No?
Uh-huh.
I recordo aquesta
sensació.
Aquesta escena de tancar-me allà i acabar coses.
I amb aquarel·les? Pintaves amb aquarel·les? No tant.
No tant.
Perquè les aquarel·les es difuminen i no fan tant el que tu vols. No. L'oli fa més el que tu vols, no?
Sí. Tampoc no... Després, no, la veritat és que no recordo haver pintat mai molt més. O sigui, que allò que em va agafar en aquell moment era una explosió, però...
I dibuixos, colors? La teva vida està plena de colors?
Sí.
O estava també de menuda?
No ho recordo tant. No, jo crec que el color va ser com una connexió... Segurament tenia ja aquest atractiu pel color, però fins que no vaig necessitar utilitzar-lo... Vaig començar fent estampats i llavors és quan em vaig anar i vaig descobrir que verdaderament el color era... Jo tenia una... Era una facilitat amb aquesta cosa que jo dic que amb els colors t'hi entens o no t'hi entens.
Amb els colors t'hi entens o no t'hi entens, eh? I, si feu les paus o no, eh?
Sí.
Aneu de bracet o no, sí.
Hi ha gent que s'hi troba bé, hi ha gent que no, hi ha gent que només mira en colors, hi ha gent que mira en altres coses, no?
Mira en formes.
Formes, i, sí.
Això és curiós,
molt,
eh?
És molt curiós quan hi ha gent que va... Jo vaig molt a la Índia per feina i hi ha gent que els hi pregunta si què t'ha agradat més. Hi ha molta gent que et diu els colors.
Els colors.
I en canvi hi ha altres que et diuen doncs, la gent o la mirada de la gent o els monuments. No? I, o sigui, hi ha molta gent que el tema dels colors els atrau molt.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él, son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer.
Te recuerdo, Amanda, i Víctor Jara. I què et recorda?
Bé, em recorda els primers anys que jo vaig començar a estudiar disseny. O sigui,
sí.
Després d'aquesta etapa vaig estar estudiant aquí. Després vaig començar a estudiar disseny a l'Escola Massana i era una època on hi havia una actitud molt revolucionària. I bueno, aquest contagi amb els amics i aquesta cosa d'acostar-nos a països on tenien també sistemes opressors com el nostre, no? I era com una tendència a escoltar tot el que venia del Víctor Jara, de països... tot el que estava passant a aquesta àrea de Llatinoamèrica ens influenciava molt, no? Perquè potser era el que nosaltres també estàvem vivint a l'altre costat del món, no? I llavors escoltàvem tots aquests tipus de cançons.
Quan Víctor Jara diu aquí la vida és eterna en 5 minutos i te hace florecer, què pensaves? Quedaves en aquesta frase? Jo la recordo, aquesta frase,
sí.
I intentava preguntar què volia dir. Llavors, després em sembla que ho hem anat entenent, què vol dir la vida és eterna en 5 minutos?
Bueno, és aquest viure amb una... Jo veia com una... amb aquesta fragilitat, però... I aquesta visió de donar-li intensitat.
Intensitat, no?
a la vida.
Tu et vas plantejar de donar-li intensitat a la teva vida?
No, jo en aquell moment...
No.
No. Jo crec que en aquestes edats el que estàs és com captant. I llavors...
És com
xuclant. Exacte.
Uns sensors.
Sí.
No vas veient coses, sí. Fas d'esponja.
Sí. Home, a veure, sí, comencen a aparèixer les primeres il·lusions, el que vols fer, però sobretot tampoc no... Vols aprendre, no?
Uh-huh.
I estàs observant i ets com una esponja.
Com una esponja. Quan vas anar aquí a la Massana, que ara ho deies, a estudiar disseny industrial, éreu quatre gats o cinc persones.
Sí.
Molt
sí.
poca gent, no?
Molt poca gent. I,
molt pocs alumnes.
Sí, i al final, o sigui, les Massanes, a partir d'un curs, que em sembla que era el primer, ens dividíem tots els que volíem fer interiorisme
sí.
i tots els que volíem fer de disseny industrial. I dels disseny industrial érem cinc, al final vam quedar tres.
Tres.
I d'aquests tres, curiosament, només jo m'hi he dedicat, això.
O sigui, sí, ets l'única d'aquella promoció.
D'aquella promoció, sí. Soc l'única i mantinc relació encara amb el...
I ser dissenyadora era...
Sí, era cosa, una cosa difícil.
Boja.
Sí.
Era i encara...
No, ara,
ara
no.
Ara ja no tant?
Ara no. Ara...
Industrial, amb empresa que tira endavant, que té persones a tota... Bueno, en molts llocs del món que estan en un mateix projecte, això és... Continua sí. sent pioner, eh?
Bé, o sigui, el que és difícil és ser dissenyadora i a la vegada ser
empresària.
Però el dissenyador ara és un ofici reconegut
sí,
va canviar totalment i les escoles de disseny estan plenes i, o sigui, que en aquell moment sí que era una cosa que havies d'explicar, però és que inclús en la família. O sigui,
havies d'explicar què era.
A pesar de que jo tenia un pare dissenyador.
Aquí, parlem del pare, que és, o sigui, si tenim ara a casa a la cuina una setrillera que no degoteja, és per culpa
sí,
d'en Rafael Marquina.
Sí, exacte.
El pare et va marcar un espai.
Sí, sí, totalment. O sigui, jo em vaig dedicar al disseny perquè una mica per vocació, una mica per imitació, una mica per aquestes coses. Suposo que aquesta, quan ets jove, també la figura del pare la tens molt, molt mitificada.
Sí, sí.
I a més, ell era una persona amb molta capacitat de seducció, era una persona, a més, en aquell moment el disseny també era una cosa nova i també tenia, es movia molt, era molt actiu i llavors jo hauria pensat, bueno, això deu ser important. Uh-huh. I ja des de molt petita, o sigui, de molt joveneta vaig dir, jo vull ser dissenyadora, saps això, aquestes coses.
Que... Jo vull ser dissenyadora.
Sí.
I ara quan veus que hi ha obres teves a la seu de les Nacions Unides, al Palau de la Generalitat, o sigui, això allà s'hi trepitja, però a museus com el MoMA de Nova York o el Georges Pompidou de París, què? Quina sensació, pa! Què?
A veure, aquesta... Home, una sensació de satisfacció. Però
sí,
això, al final, per mi va ser potser més satisfacció totes aquestes coses al començament, que no tenien tant èxit,
sí.
Perquè és una cosa que a poc a poc comences a veure com una cosa que depèn... O sigui, que va lligada a la teva feina.
Sí.
I llavors ho agraeixo, estic contenta, però tampoc no et pensis que és allò que...
Però no tap allò pampallugues, ja tinc l'èxit mundial,
no,
el reconeixement...
A mi m'afectava molt més al principi. Al principi sí que era una cosa que... O veure, per exemple, la primera aparició del que nosaltres fèiem a la premsa, tot això era com... I clar, al final,
sí,
t'adones que forma part de la teva
feina,
de la
no?
teva feina, la teva professió, i llavors està molt bé. I sí, home, hi ha moments que a un li agrada, i sobretot ara ja, mirar enrere, no? I que aquestes coses... Sempre,
ja estiguin fetes,
sí,
no?
Sí, i sempre surten les coses més bones, i aquestes són les coses bones, no? I a vegades m'agrada dir, buf, Déu-n'hi-do la quantitat de coses que
clar.
han passat, tanta...
I les coses que he fet, sí, i les coses que he aconseguit.
Això tindríem que fer més sovint, perquè
clar,
no ho faig...
Com si diguéssim com premiar-se un mateix,
sí,
no?
Sí.
I sí, és clar que estic pensant en el futur i la vida és, per definició, també resolució de dificultats, no?
Sí.
Si tires endavant és que les vas resolent.
Sí.
Però si només veus, com si diguéssim, les dificultats, i una estona dius, mira, doncs ja no està tan malament això que
és un exercici que tindríem que fer. De quan en quan tindríem que... Això, donant-se una mica de petonets i dir que bé que ho hem fet i que hem fet coses que estan bé i que són importants.
I a banda, diríem, del pare aquí influint en l'àmbit professional, del pare quins valors en vas aprendre, et va transmetre, Nani?
Jo crec que em va transmetre el de la... Sobretot el valor de la lluita, no? És una cosa que no havia tingut mai aquesta situació de tindre que plantejar-m'ho, però a partir de, bueno, sobretot de la seva mort, és com, bueno, que és el que t'ha donat. I jo crec que em va donar aquesta cosa de que tot és possible, que tot es pot canviar, de lluitar, era molt lluitador i sí, i després vaig adonar-me que vaig fent coses que són similars a les que ell feia, no? També era una persona altruista que quan creia en una cosa doncs es dedicava a difondre-ho i ajudar i a col·laborar i, bueno, que són coses que jo també he anat incorporant. Però sobretot era molt, molt lluitador i jo crec que això, amb això ens assemblem molt. O és que ho he copiat...
O és un gen que corre per aquí.
Exacte, és un gen.
Encara no l'han trobat i definit, sí, però hi és. Sí. I de la mare, quins valors?
Ella era una persona molt, molt, molt sensible i era una persona generosa, i sobretot aquesta sensibilitat. A més, tenia molt bon gust, o sigui, a vegades la gent diu, bueno, això ho has heredat del pare. I jo sempre dic, no.
I de la mare?
Era de la mare. La mare tenia molta sensibilitat per les coses maques i inclús molts detalls que eren a vegades sorprenents, o sigui que... Aquesta barreja és el que a mi també m'ha fet aquesta sensibilitat per la bellesa, per les coses que... Valorava molt sentir-se bé, sentir-se còmode a casa i sobretot era molt, molt, molt generosa i pensava molt amb els altres, no? O sigui, potser massa i tot.
Massa, sí? I tot, no? massa empatia. Al final sí, es posa més en el lloc,
sí,
de l'altre que,
exacte,
que
exacte.
I descuida una mica,
sí,
el
això
propi, eh?
Potser també ho he agradat i potser no està...
Això no va tan bé, eh? Sí, això no va tan bé. Tu dius que allà on pots crear un espai, no? Amb una catifa passa a ser més agradable i transforma, també modifica, influeix en la vida de les persones. Quan creeu, ho esteu pensant, això?
Sí, totalment.
Aquest és l'objectiu?
Sí, aquest és la finalitat. La finalitat dels... Bueno, jo crec que és la majoria dels creatius i sobretot els que creem coses no a nivell satisfactori com a l'art, sinó que és pels altres. L'art també és pels altres, però en aquest cas el disseny està ja més enfocat perquè arribi a molta més gent. Estem pensant contínuament en això, en que com un... quan tinc aquesta catifa... A mi m'agrada pensar una cosa, no? És que, quina és la sensació que tindran quan arribin a casa? És com, tu arribes a casa, potser perquè jo em faig aquesta projecció del que em passa a mi, no? De que jo treballo molt i estic moltes hores fora de casa, i llavors quan arribes a casa... o a casa, o a la feina, o sigui, que és la catifa, que potser té aquesta simbologia de donar-te la benvinguda, a més és una...
D'acolliment,
sí,
no?
I ocupa un espai molt important, i llavors, què pots... Perquè en realitat et desperta una emoció, no?
Sí.
I llavors, aquesta emoció que et desperta quan arribes a casa, què ha de ser, no? Que hi ha gent, doncs, que vol trobar-se més relaxat, hi ha gent que el que vol és trobar-se animat, i nosaltres fem coses pensant en aquest... Jo, almenys, penso en aquest moment. Sempre és com quan tu la veus per primera...
La primera vegada, sí.
Després d'haver passat tot un dia fora, no? És aquest espai que és teu, que tu l'has creat i que tu l'has escollit, sobretot, no? Sobretot. I és,
jo... El que t'impulsa, el que t'empenya.
Sí, sí. Esclar, que la gent s'hi trobi bé.
La gent s'hi trobi bé, sí, diríem, que causi una emoció i a partir d'aquí pugui modificar l'estat d'ànim cap al que realment es vol aconseguir.
Exacte,
eh?
Exacte.
Però clar, jo veig la catifa que t'acull, que t'abraça.
Sí, sí.
La catifa que t'abraça. És clar que abans d'això vas mirar de muntar una botiga d'interiorisme, que avui ho llegia, eh?
Sí.
I diu, clar, diu, però allà és quan no va acabar d'anar gaire bé, oi? Diu, has de passar-t'ho tu bé, però has de pensar també en les necessitats. Sí. De l'altre, fins que ja dius, fundes ben bé Nani Marquina.
Sí.
Amb el teu nom i cognom, podries haver decidit fundar una empresa que es digués Catifes Voladores.
Sí.
Però per què hi poses el nom?
Mira, no sé, a vegades aquestes coses les fas d'una manera intuïtiva, inconscient, i potser volia remarcar el que d'on te'n venia tot. Volia identificar-me, però o inclús també a vegades penso que també em va influir. En aquell moment jo estava molt influenciada pel que passava en el món de la moda, no? I llavors veia doncs, que és una cosa que els dissenyadors feien, no? Que s'identificaven a darrere d'aquesta marca, no? Per una sèrie de coses, tampoc no m'ho vaig pensar molt, eh?
O sigui, és com una intuïció, tot,
sí,
això, eh?
Sí, jo soc...
Molt intuïtiva,
sí,
tires endavant, eh?
Sí, i a més jo penso que les coses... En el meu cas, hi ha gent que les pensa molt, les madura molt. Jo sóc de les que...
Pam!
El primer que em ve, i a vegades l'encerto i a vegades
no. I de vegades no tant, eh?
Però m'estalvio moltes hores.
voltes, sí, eh?
Sí, sí.
I com que tot això anava molt bé, va haver un moment en què vas començar a pensar en anar a l'Índia, que abans t'hi referies, no? Perquè també estàs involucrada en projectes solidaris. Si vas allà en aquell país, no pots només anar a buscar que et facin catifes, no? Que és el 1993. I la primera cosa que et pregunten és quants milers de metres vols? Quants milers de metres vols? És així?
No.
Quina és la primera? Això és en el tèxtil, en general.
Precisament, el que vaig anar a l'Índia és precisament per això.
Perquè no volia sentir dir això.
Perquè cada vegada que anava a veure un fabricant em deia, bueno,
quants milers de metres vols?
Jo sempre, la meva frase era, quins mínims? Perquè vol dir, quina quantitat mínima puc demanar?
Per poder fer el que vulgui.
Sí.
A què estic obligada?
Sí, i llavors això era una contínua... A més, em va coincidir amb una crisi bastant important aquí a Espanya.
La del 93, sí, després dels Jocs Olímpics, sí.
I aquestes coses, a vegades, jo sempre dic que aquestes situacions tan difícils, i vaig estar pràcticament a punt de tancar, era una empresa molt petita, i això a vegades et força a prendre decisions que potser en un altre moment...
I arriscar.
Sí, perquè en aquell moment no tothom anava... Ara ja no sols la gent va a l'Índia, sinó ells venen cap aquí, o sigui que treballar...
Sí, ara és la globalització...
No és tan complicat.
Ara és molt més gran,
fa 20
anys.
Moment, jo sempre dic, no, només existia el fax i no sempre passava.
Ah, sí, no havia arribat el fax, era un desastre, sí, i havies de trucar i tornar a mirar. No sabies.
I vaig anar-hi precisament per això, perquè sabia que l'artesania em permetria fer el que jo volia... Mm. I que no em preguntessin mai més.
Quants?
Perquè me'n podien fer una.
Te'n podien fer una, però?
Podien fer una.
A l'Índia et poden fer només una catifa?
Sí, poden. Arrufen el nas, però poden.
Arrufen el nas, però poden.
Però, bueno, i a més ho fan, eh? O sigui, fan. Ara, et cobren un mes i tot... Però tot una sèrie de coses. Però sí, es pot, perquè, clar, estem treballant amb artesania i l'artesania et permet... Es fa tot amb les mans, no t'obliga a tindre aquests impediments que tenien altres sistemes.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always...
És preciosa aquesta cançó, Susan, sí. De Leonard Cohen. Per què ens l'has triada?
A mi m'agraden molt les cançons que parlen de dones. És com les que em toquen, no? I aquesta és, bueno, una, parla a més d'una dona valenta, una dona especial. A vegades, suposo que és això el que m'agrada d'aquesta cançó, que parli de dones.
Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew...
La Nani Marquina, que durant molts anys vas haver d'anar per aquests mons dient, perdoni, no, li ben asseguro, el meu marit sóc jo. Perquè diu, no, esclar, però vostè no deu ser la que empeny, vostè no és l'empresària, sí. Vostè no és la que dissenya, vostè no és la que pren les decisions. Sí. I la manera d'entendre-ho i de deixar-ho clar...
Exacte.
Després es pot tenir un marit, però aquí sí, el meu marit sóc jo. Nosaltres continuem parlant amb la Nani Marquina. Ara a Catalunya Ràdio seguirem aquesta competició de les motos. Ens n'anem cap a Gran Bretanya. De manera que si ens voleu continuar escoltant, aneu a la nostra pàgina web catradio.cat i busqueu el divan.
Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love.
Molt bé, arribes a l'Índia, veus el país que és tantes coses, i què se't remou?
Tot.
Tot.
Professionalment se'n remou la possibilitat de començar una altra època, un altre món, perquè a nivell creatiu, a nivell de disseny, em permet investigar, em permet conèixer, em permet tot allò que estava jo tan limitada quan estava treballant aquí d'una manera mecànica i era tot un no. Podem posar més colors? No. Podem fer alçades diferents? No. Podem... O sigui, ja havia tota una limitació que per això, per un creatiu o per un dissenyador és tan important, allà era com tot es podia fer.
Tot
no?
És possible, no?
Jo en aquell moment també no sabia, ara tampoc no et pensis molt, anglès, però el que únic que entenia era no problem, no? O sigui, era com una situació de que aquí et farem el que vulguis, això a nivell professional. I després, a nivell personal, ja va ser un canvi. Jo crec que em vaig connectar amb el món. I...
A partir de l'Índia, a través de l'Índia.
Sí, perquè bueno, havia viatjat, havia estat a Marroc, havia estat inclús a Argèlia, però és com connectar amb cultura molt llunyana, molt diferent de la nostra, i entendre moltes coses, entendre que en aquest món cabem tots, que sembla que estem molt lluny, però en definitiva tots tenim les mateixes necessitats, o sigui, conèixer molt de prop, però això ja va ser amb el primer viatge, estan xocant, clar, en una època que jo dic, no existia allà la Coca-Cola i tot era molt, ni estaven connectats amb internet, o sigui, era una Índia molt, molt, molt diferent de la que ara podríem conèixer. Uh-huh. I jo també estava passant un moment així difícil empresarialment i inclús personalment, o sigui, va ser com un xoc, però... I després vaig dir, ara entenc perquè en els anys 70, allò que m'explicaven a mi, la gent anava allà i s'hi quedava, no? O
sigui, ara ho entenc.
La gent jove, o sigui, vaig entendre aquesta cosa, aquest atractiu, aquesta màgia, aquesta mm-hmm. cosa tan especial que hi ha.
Per ells, tu eres una persona que els estava portant feina. Per tant, diríem, també et tractaven molt ben rebuda.
Sí.
I com ho has fet, com si diguéssim, perquè finalment doncs, el producte, no? la catifa, no hi hagi al darrere criatures que les fan treballar per al plat que es menjaran o mig plat que es menjaran després. Com ho has fet?
Bé, quan jo vaig arribar, en aquell moment ja el govern estava bastant enfocat en això. I, a més, jo treballava amb uns artesans que, en realitat, l'artesania no són petits artesans que treballen individualment, sinó són ja, a vegades, petits o grans negocis d'empreses familiars que les ha fundat, en aquest cas l'havia fundat l'avi o el pare. I llavors, el que recullen són aquests artesans que saben fer catifes, els reuneixen i els hi donen feina, però estan dintre d'aquesta empresa. Ells allà no han tingut mai nens, però és que no sols ells, o sigui, en aquest cas tota aquesta indústria o aquesta feina de l'artesania de les catifes uh-huh. està enfocada d'aquesta manera. Potser hi ha altres en aquests... Ara jo no crec que cada vegada menys, però sí que és possible que en altres sectors hi hagués.
N'hi hagi.
Però a més és una feina molt per gent gran i no, uh-huh. no tant per nens. A més, no passa com a altres països on tindre nens treballant els hi rebaixa el cost.
Aquí no.
Sí, en el moment que jo vaig arribar a l'Índia no passava. De totes maneres, a més hi ha tota una sèrie de controls que fa el país i a més nosaltres demanem que col·laborin amb una sèrie d'entitats on se'ls exigeix aquesta...
És amb el país que més treballes? Treballes amb altra gent d'altres països al món?
Sí, treballem a Marroc.
Al Marroc?
I treballem a Pakistan.
Sí.
I ara estàvem en un projecte a Afganistan.
Afganistan.
Sí.
Avui estem parlant amb la Nani Marquina, aquesta artista, dissenyadora, empresària. Aquí, així, Dire Straits i el túnel de l'amor, com anem d'amors, Nani Marquina? Oh, que bo dio! Què?
No, anem bé, però he sigut bastant mogudeta.
Sí? Ara ens hem estabilitzat?
Sí, ara sí. Al ara final, sí. Jo crec que amb l'edat un sap el que vol.
I el que no vol.
I el que no vol. I al final trobes. Jo crec que això de l'amor... no és veritat que això de l'amor sigui sec. O sigui, tu... És un camí, no? I al final i vas tantejant que és el que necessites. Uh-huh. És difícil saber-ho, perquè jo soc de les que funciono per experiència. O sigui, les experiències
sí, sí, sí.
Són les que...
Per assaig i error, vols dir.
Sí, són les que et diuen, et donen aquesta informació i al final ja, a partir d'una edat, dius, home, jo no necessito ni això ni això, el que necessito és això. I curiosament aquesta cançó em recorda en una etapa d'un d'aquests amors, no? O sigui, és...
Però l'has escollida, la cançó?
Sí, 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 perquè clar, és una etapa important, era aquella etapa on aquí a Barcelona hi havia contínuament concerts i era una cosa que jo no havia fet, havia fet poc, que a més vaig ser de les que em vaig casar molt jove i llavors era això, no... Sí,
era trencador també casar-se molt jove llavors, sí. No? Però ara hi tens la família també en l'empresa,
sí,
és empresa
sí,
familiar,
sí,
ho podríem
sí.
dir
sí,
així.
Sí, 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 totalment.
I dius contenta, eh?
Sí, sí. Depèn dels moments, no. Sí, ho dic contenta perquè al final quan un escolleix una cosa, perquè tota la vida ho escolleixes, encara que no m'hi he trobat, no, ho has escollit, és per alguna cosa i llavors és un camí que jo en un moment vaig pensar que eres... El que a mi m'ajudaria també a no sentir-me tan sola, no? O sigui que...
Perquè en totes aquestes decisions, en la presa de decisió, hi ha molta solitud.
Sí, i sobretot en el moment que jo vaig començar. Jo vaig començar fa molts anys, uns 27 anys, uh-huh. I ser dona i lluitar amb tot era difícil. I llavors jo m'agafava amb la família, era com... Bueno, m'entendran més, i potser era tot el contrari.
La família però,
bueno,
menys, sí.
Però, a veure, és una manera d'anar aprenent i ara estic satisfeta perquè ha funcionat. Ha sigut difícil, però també he après moltíssim. He après una cosa que té molt valor, que és com gestionar les emocions, les relacions... I això té molt valor, perquè després et serveix amb tot... I jo vaig tindre que aprendre, ho he tingut que aprendre, i encara ho estic aprenent, ho estic aprenent. I això és un... Penso que és un... Dic, el dia que me'n vaig d'aquest món, seré molt sàvia amb això, no? I si no...
Jo finalment seré sàvia, hauré entès de què va la vida,
sí, sí,
i sabré manegar-m'hi, eh?
Sí, 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 perquè en general penso que és una problemàtica que existeix en el món, no? O sigui...
No saber com gestionar les pròpies emocions.
Sí,
diu,
no,
i a mesura
sí, sí.
que em vas aprenent, diu, però esclar, et vas fent més gran.
Sí, sí.
I penses, tant de bo ho hagués sabut abans, sí, no hauria patit tant,
sí.
oi?
Sí, però això ja també he après, que no puc pensar-ho perquè...
No t'hi pots entretenir amb aquest pensament.
No, perquè a més és així, les coses venen...
Com venen?
Tenen aquest procés.
Tenen un procés.
Sí.
Perquè tens a la teva filla Maria, no? Que és la teva mà dreta en la gestió.
Sí.
Què tal, la
bueno,
Maria?
Ara ja és la directora general.
Ara ja és la directora general?
Sí, sí, va començar fa poquet, va vindre d'una baixa maternal, ja tinc dos nets.
Ja ets àvia.
De dos, un de 4 i un de 9 mesos.
Uh-huh.
I quan es va incorporar, doncs vam fer aquest relleu generacional. Que ens hi estem adaptant a poc a poc,
uh-huh.
I que tampoc no és fàcil.
Però... No, clar que no, és fent a l'empresa i la família.
No és fàcil, però bueno, té futur. Les empreses familiars tenen una cosa molt bona, que tenen futur. O sigui, no estàs pensant mai amb aconseguir coses en el present, sinó que és...
Sempre a curt, pensa, a mig i a llarg termini.
I pensa sobretot molt a llarg termini, perquè hi ha el futur. El futur està... Inclús a vegades quan ve el meu net...
Amb els teus nets.
Allà penso... Potser el meu net un dia estarà aquí, o no aquí, però...
En alguna cosa que haurà nascut d'aquí.
Sí. A més, a sobre és molt, molt creatiu i el vaig... Jo...
Tu vas guiant, sí, com sí. Es diu el nen?
Marcel.
El Marcel el vas guiant,
sí,
eh?
Intento, saps, allò, li parlo molt de colors, de creativitat. A més, ell em parla del Joan Miró, amb la qual jo...
I parla, quants anys té?
Quatre.
Quatre parla però, de Joan Miró, però esclar, aquest nen ja ha nascut en bueno, un món d'art, clar.
A vegades són també les escoles també fomenten...
Sí, esclar, que influencien molt.
Clar, bastant la creativitat.
I el teu gendre?
El meu gendre també, sí.
Què fa el gendre a l'empresa?
Ell porta la direcció comercial i la producció, o sigui que sí.
Molt bé.
Sí.
I en Gerard?
I la meva germana també.
I la teva germana? I en Gerard i tot, eh?
El Gerard,
això té
sí.
molt de mèrit,
sí,
eh? El... Tenir l'ex a l'empresa té molt de mèrit.
Sí, perquè, a més, és molt curiós. Jo a mi això em feia una mica vergonya explicar-ho, però al final dic, no, perquè ho has... És
no,
així.
A veure, si és per aplaudir.
És així.
Per part de tots dos.
Sí, perquè, a més, no, ell no va, amb ell no vaig començar l'empresa. La gent diu, ah, bueno, va, començar junts.
No, la vas començar tu.
Sí, sí. I al final... Però bueno, és una persona... Ell és consultor i llavors ens ha ajudat moltíssim. Jo sempre he tingut molt bona relació amb la gent. No m'ha agradat mai acabar malament i doncs, amb ell hem sigut... ens vam separar molt joves en un moment on això de separar-se era com estar, bueno, doncs les coses no van fora. I clar, això ens va anar bé perquè vam poder mantenir una bona relació sempre, ara, sobretot a la meva filla.
Sí.
I fins que va arribar un moment que quasi la meva filla m'ha dit, escolta, per què no li demanem que ens ajudi? Jo també he estat molt... Jo sempre dic que una ha d'acceptar les seves limitacions. Jo he sigut una persona molt creativa, amb molta empenta, però no he tingut una formació empresarial i llavors sempre he necessitat...
Que algú ajudi,
eh? Que algú m'ajudi i quan ell... Bueno, i al final es va prestar la situació d'aquell entrés.
I bé, eh?
Sí.
I la teva germana, la Carlota?
Sí, la Carlota també és de la rama, no? dels creatius de la família, perquè en la meva família són molts dissenyadors, les nebodes, jo tenim tres nebodes dissenyadores, bueno, està la Carlota també és molt creativa i ella és la que d'alguna manera ha definit tota la imatge de la marca, ens ha ajudat moltíssim, porta molt temps allà, viu molt el que és l'empresa, l'Anna i Marquina i com es té que transmetre i com es té que explicar.
Uh-huh.
I llavors tot el tema de la imatge i el tema gràfic l'ha gestionat ella.
I has obert oficina a Nova York?
Sí. Bueno, és... Oficina, showroom, sí.
Sí, un showroom, clar, sí, podríem dir, sí, és un espai de venda,
sí,
eh?
Exacte.
Però exportes el 60% de la producció?
Més, en aquest moment estem al voltant del 80 i inclús una mica més. Sí.
Això vol dir
també que la facturació a Espanya amb tota aquesta crisi ha baixat molt, ha pujat l'altra. Però vol dir que des del principi nosaltres ja exportàvem poquet, però ja teníem aquesta visió de que estàvem fent un producte que no només es podia quedar aquí. O sigui, que jo vaig començar a exportar molt, molt, molt d'hora, potser al cap de 2 o 3 anys de...
Però per això és la visió, no?
Sí.
Això que fem ho podem anar a ensenyar al món, eh?
Exacte.
I tens, com si diguéssim, competència molt important pel món? Tens competència important?
Sí, tenim competència. El que passa que jo, després de...
Ja, de voltar?
Sí.
I de tants anys?
No, i després també ja m'han cansat de ser allò humil i dir no volgué...
No, si ho fem més bé aquí, ho fem més bé aquí. Si ho fem més bé a casa, ho fem més bé a casa.
Posar-me floretes, però jo crec que tenim molta competència, però nosaltres tenim un estil molt diferent, molt, molt identificat, i com a aportació a nivell de disseny i d'innovació, jo diria que estem, si no els primers...
On the top.
Sí, sí, jo puc, sí, sí.
Sí, em sap greu haver de reconèixer, però sí, sí, sí.
Sí,
quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixer.
misses has de pregar que el camí sigui llarg.
No sé si vas pregar mai perquè el camí fos llarg. Però
sí,
ho ha estat, eh?
Sí.
Ho és.
I a més aquesta cançó l'he escollida perquè té una història molt curiosa amb mi, no? Era una cançó que en el moment que va aparèixer, bueno, m'agradava, però no m'havia...
Colpit. El gest que has fet era de colpit.
Sí, sí, a mi sempre m'ha agradat molt el Lluís Llach, però a partir fa, no fa tants anys, de venint d'un viatge de la Índia, a més vaig estar malalta, perquè allà sempre acabes malalta amb problemes de panxa i coses d'aquestes, i vaig... I segurament cansada i en un moment difícil, i llavors em vaig enganxar en aquesta cançó que vaig dir, això és com si et donessin
una injecció.
Una injecció
d'energia, de vitalitat, de dir no passa res, és això.
I d'esforç, i de... Bueno, és que d'empenta. Per mi això, aquesta cançó representa l'empenta, no? La
que empeny.
Sí, el camí. El camí.
Però no forci gens la travessia, és preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs.
És que és com una descripció de la vida, no? De com l'has d'enfocar, la vida, no? Que el camí sigui llarg, que hi hagi molts esculls, moltes dificultats, que arribis a l'illa quan ja siguis vell, és a dir, quan hagis viscut. De fet, arribes al teu somni. Tu tens la impressió que has arribat al teu somni?
Sí.
I ara ets feliç? Ara tens cara, tens expressió de nena. De nena feliç? Sí, perdona, eh? Fa molts anys que ens coneixem. Sí, de serenitat, sí.
Sí.
D'íntima satisfacció.
Sí, la veritat és que estic passant una època bona, perquè n'he passat bastantes dolentes. I llavors, al final, aquesta sensació de que ja està... ja ha caminat i que ja sap ara potser ve una època on la mar estarà més plana, és aquesta sensació, no? D'haver passat els esculls.
Els onatges,
sí.
Els pigons,
sí,
allò...
Sí.
I ara va diferent. Escolta'm, i d'ençà del 18 de març, que ets la presidenta del Foment de les Arts i el Disseny. Jo vaig trobar tan bo quan li vau canviar allò de Foment de les Arts Decoratives
per
posar-li el disseny en el FAT.
Sí.
I què, això de ser la presi, Nani?
Home, és... no. És interessant el que passa, que és difícil, o sigui, és una...
Què ha de fer la presidenta?
La presidenta té que tirar endavant una cosa que vas heredant, com aquell qui diu, de 4 anys en 4 anys, o a vegades és més, però recollir tota aquesta història, tota aquesta trajectòria, i sobretot millorar-ho. És que si no entres en aquest objectiu, tant tu com la gent que entra en tu, en la mateixa junta, no hem de millorar les coses, a vegades no té molt sentit posar-s'hi, no?
Per tant, ara més a més heu canviat de seu, eh?
Sí, ara
què tal, a l'edifici del Dub, què tal això?
Home, és un canvi important i jo crec que ens anirà molt bé, però també és difícil adaptar-se a aquestes coses, però sí, en principi...
A les Glòries, eh? Allà.
Sí, ens dona molta més visibilitat i possibilitats i després allà estarà el museu, o sigui, al final allò s'acabarà convertint en el... A mi m'agrada dir això, la casa del disseny, no?
La casa del disseny.
Sí, fa uns dies es va parlar es va agafar la zona, l'àrea que tenia, o l'edifici que tenia el FAT,
sí.
I per museu, pel museu del MACBA, no?
Sí.
I ara a nosaltres ens ha tocat això, estar en aquest nou edifici, i això serà un canvi també pel FAT, i jo crec que serà un canvi per millor.
Clar, estan compartint l'espai amb aquest futur museu del disseny de Barcelona i el Barcelona Centre de Disseny, el BCD. Va, objectius, a la vida, a la feina, què més? I aquí, com a presidenta del FAT, va, quins tens?
Mira, tinc un objectiu que és, d'alguna manera, cada president o cada junta té objectius. A l'antiga junta, el seu objectiu va ser fer aquest traspàs, no?, d'estar en un edifici en un altre, de que ens uníssim tots a través d'un festival que es diu el Fat Fest, i l'objectiu que tenim nosaltres és d'estar molt més units. Els que coneixem la composició del Fat és una associació, i a dintre hi ha 5 associacions més, on es parla de moda, d'art, d'arquitectura, de disseny gràfic, de disseny de producte, i llavors el que tenim que fer és unir-se, o sigui, treballar d'alguna manera conjuntament per aconseguir que el FAT sigui molt més potent a Barcelona i sobretot a nivell internacional.
A nivell internacional, aprofitar també, diríem, la marca de Barcelona, en aquest sentit. I a l'empresa, quants treballadors hi ha ara, a l'empresa Nani Marquina?
Uns 22, una cosa així, 22, 23.
22 a 23, sí. O sigui que és una cosa controlada, no?
Sí, exacte, no és una gran empresa, és una empresa petita, però per mi ja déu-n'hi-do, no?
Molt bé. I què vols aconseguir l'empresa?
El que vull aconseguir ara en aquests moments és que nosaltres creixem més, perquè hem tingut una època de ballada de ventes, degut a que hem perdut una gran venda en el territori nacional.
A Catalunya i tota Espanya,
sí, sí, sí. Hem de recuperar això, però sobretot el que hem de fer és internacionalitzar-nos a més, perquè a pesar de que estem venent quasi en 60 països...
60 països, sí,
I després és molt important adaptar-se en els nous temps, o sigui, els mercats estan canviant, les necessitats estan canviant.
Què necessita la gent ara?
Però és que, clar, quan estàs parlant del món... trobes que en unes zones del món es necessiten unes coses, en unes altres, una altra. Jo ahir parlava amb la meva filla i li deia és que a Àsia el que volen és consumir marca, perquè això als països emergents els dona molta satisfacció al consum. Però a Europa volen altres coses, i Europa és la que marca les tendències, i a Europa el que volen són coses molt més responsables, consumir coses més duraderes, o sigui...
Sostenible, sí.
Aquesta és potser la gran dificultat en què ens trobem, no? O sigui que una empresa o un producte es diversifica, però llavors has de satisfer a tots, no?
Uf!
Sí.
S'ho pensa el pare?
Sí, el pare ha estat clau, però hi ha estat clau la meva filla, hi ha estat clau les persones que tinc properes. No he tingut uns mestres que dius, aquesta persona m'ha influït, o... Sí, no sabria com contestar-te aquesta pregunta, perquè jo crec que m'ha estat clau tothom, o sigui, tot el que jo m'he anat trobant, amics, tot, o sigui, han influït amb la meva vida, la meva trajectòria, la meva manera de pensar.
I si haguessis de dir una cosa de la que n'estàs molt orgullosa...
Home, estic orgullosa d'haver arribat fins aquí. Jo pensava que... Jo em vaig posar amb això pensant que no... Que era un
que
joc.
Que vés a saber que era un joc. Amiga meva.
Que era un joc i... Sí, perquè la necessitat era de dir, com que ningú vol encarregar-me catifes, que jo crec que es tindrien que existir catifes de disseny en aquell moment, i perquè ja hi havia altres empreses que estaven fent mobiliari, estaven fent altres coses, que eren empreses espanyoles, també ha d'haver-hi catifes, i llavors és... però, clar, els fabricants de catifes, que són els que fan els encàrrecs als dissenyadors, en aquest cas no sabien ni el que era el disseny. Eren grans fàbriques que venien aquestes coses d'imitació i de més, i llavors jo vaig dir, doncs no passa res, jo buscaré un fabricant, i llavors el que li diré és que sisplau, que em doni un temps per pagar-les i les vendré. O sigui que em vaig ficar amb aquesta aventura pensant-me que no tenia cap valor, i d'això n'estic orgullosa, d'haver tirat endavant amb un lloc on jo no tenia una preparació i de enfrontar-me.
Mira quants papers tinc, però resulta que ara ens falta una línia i mitja, que és la de definició autobiogràfica. Nani Marquina, què posem en aquest diccionari?
Quan et refereixes a Nani
Marquina... Sí, aquesta... és que la Nani Marquina ets tu.
Doncs Nani Marquina té la problemàtica aquesta.
Va, que t'hi ajudo, va, que et definim.
De que a vegades és Nani Marquina empresa i a vegades és Nani Marquina persona.
Però íntimament.
Íntimament.
Sí.
Com seria jo?
Com t'expliquem?
Com m'expliquem?
Amb una línia i mitja, sí.
Home, d'una persona que ha lluitat per un desig, que aquest desig era que la gent pogués tindre catifes en les que jo hi creia, i he lluitat per treballar, i he lluitat per arribar fins aquí, i ho he compaginat amb la meva vida familiar, amb els amics, amb els amors, amb tot això. O sigui que...
I el resultat és altament satisfactori. Mira, aquí amb els Antònia Font, que també t'agraden?
Sí, m'agraden. M'agraden sobretot ara a l'estiu, m'agraden. I m'ho passo molt bé ballant amb el meu net aquesta cançó.
Ui, ara ens anem a ballar, Nani. Nani, moltes gràcies.
Gràcies a tu, guapa.
Molta sort, molts èxits i molta felicitat. Aquesta dona que durant tot aquest divan ha mantingut el dibuix del somriure de colors.
M'esclafa sa cara i ja somrit el vent que me refresca a desiar. No puc estar més content. Jutta vora tramuntana, estirat damunt sa barca de som dolent. Com si res, passen ses hores, em sento un xillerret. Res d'aquest món no m'importa, jo només vull ser un trosset de natura en miniatura. M'enfondré davall ses ones com un glob d'aigua vent. I és t'estic de puta mare, d'ençà que sense estiu gairebé no recordava el desviure tranquil. I és t'estic de puta mare, i jo me vull morir allargat damunt sa barca amb un tassó de vi. En ses ones crec que m'he dormit, es volen dir tremola estones. Això és un paradís de silenci que m'envolta. Podré per damunt ses ones com ho fan els dofins. Faré de tota sa meva vida sigui un viatge com aquest. En de dia trec sa barca, la nit d'arròs de peix. No puc demanar res més, he resolt tots els problemes dient amb mateix. I és t'estic de puta mare, d'ençà sense estiu gairebé no recordava el que és viure tranquil. I és t'estic de puta mare, i jo me vull allargat damunt sa barca amb un tassó de vi. I és t'estic de puta mare, d'ençà que sense estiu gairebé no recordava el que és viure tranquil. I és t'estic de puta mare, i jo me vull morir allargat damunt sa barca amb un tassó de vi.